en 4 minuts de 9:45 del matí. Seguim a l'estudi amb la Núria Joanico. Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya Jofre Llombart, que és periodista i actualment sotsdirector del Món RAC1 per la propera temporada. Bon dia.
Hola, bon dia.
Que, de fet, vostè va començar a Ràdio Sant Cugat, hem de començar per aquí.
Sí, sí, de fet que em tractin de vostè en aquest estudi és com una cosa absolutament rara, vull dir que tranquil·lament em pots tutejar perquè jo, vaja, he estat aquí molt de temps. D'aquí un meset començaré a ser, hi ha les vacances per mig, encara estic a Catalunya Ràdio, d'aquí un meset començaré a ser sotsdirector del Món RAC1, sí.
Volem parlar d'aquesta...
I vaig estar a Ràdio Sant Cugat contestant la teva pregunta.
Sí. Bé, doncs, comencem per aquí, què en destaques d'aquests inicis a Ràdio Sant Cugat?
Doncs mira, fa molt de temps, possiblement quan vaig estar aquí a Ràdio Sant Cugat, vosaltres, no sé si encara hi éreu, ja hi éreu aquí, en aquest món, vull dir, quants anys tens tu?
Jo, 23.
23, per tant vas néixer al 90...
No, al 88. 88. Soc una mica més gran del 88. Que
sembla jo. Val. Val, doncs tenia 6 anyets quan jo vaig començar a Ràdio Sant Cugat, perquè vaig entrar al 94 i vaig estar-hi 5 anys. I va estar molt bé. És la meva primera oportunitat que mai oblides en el món de la ràdio. Sí. I suposo que vosaltres us passarà el mateix. Si això... aquesta ha estat la primera experiència, mai us oblidareu d'això.
Sí, la meva ho és, la de la Núria Joanico porta molts anys.
Però porto molts anys aquí.
Només aquí, no?
Sí, però va ser la primera també aquí.
Sí, i tant.
Independentment dels anys que t'estiguis, 3 mesos, perquè van haver companys que van estar 3 mesos, se'n van anar, un mes, un estiu, el que sigui, jo vaig estar 5 anys, jo soc d'aquí, això afavoreix també que t'estiguis més temps, no? I la veritat és que ho agraeixes molt, perquè jo sempre dic que ha sigut la segona facultat, per no dir la primera, perquè a tot arreu on et demanen, el que et demanen és el títol de periodista, perquè volen un segell conforme has passat per la universitat, però on realment aprens és aquí. És perquè fas absolutament, imagina't, amb 5 anys, no sé quant temps porteu vosaltres, però segurament haureu tocat totes les tecles del piano, doncs jo més o menys també, des d'en aquesta cadira, no aquesta, perquè estàvem al carrer Sant Jordi, ara sembla un abuelo de l'Emili, aquí no estava, aquí estava allà, tal, era al carrer Sant Jordi, en aquesta cadira també havia fet entrevistes, també havia fet molts estius sense vacances, havia fet de periodista, havia fet entrevistes, havia fet rodes de premsa, havia fet de tot, fins i tot pujar a la persiana em tocava obrir, em donava la clau del candau i obria jo el local, i ara amb això s'aprèn moltíssim. O sigui, és un curs molt accelerat de tot, de ràdio, de periodisme, de treballar en equip, de treballar en equip sent tu el cap, de treballar en equip sent tu el subordinat d'aquest cap. Molt bona experiència.
Pel que fa als companys, qui recordes d'aquella època que encara hi sigui o algú que et marqués?
Em podeu aguantar encara.
Mira, acabo de fer-li un petonàs a la Carme Reverte a Esports. Me'n recordo dels que encara hi deuen ser, el Fabri, el Pere Païssa, els Vallvé, tant el Salva com el Joan, no sé si encara hi són, i evidentment el Xavi Fornells, que bueno, més que un company de feina ha esdevingut un company de vida, un amic. Amb les nostres famílies anem a dinar i sopar tot sovint, és una altra divisió, no? I vam començar junts.
Has destacat tot el panteó, de Cugat.
Sí, i després de gent de la meva etapa, mira, quasi cada dia, ara perquè he canviat d'empresa, però quasi cada dia m'assec quasi taula per taula amb la Jenny Lozano, que vam compartir moltes hores, el Josep Maria Miró, que ara és un reputat director teatral, també vam compartir moltes hores. Ara a RAC1 començaré a treballar amb el Jordi Ramos, que també va passar per aquí, moltíssima gent. Realment ha sigut un planter i una escola molt important, i a tots els recordo amb molt carinyo i molta estimació.
No sé si ho has seguit, però de fet aquesta ràdio, que abans, com dèiem, era Ràdio Sant Cugat, tenia una altra ubicació i tot, s'ha convertit en una cosa que a vegades costa una mica d'explicar.
Us tinc al Twitter.
Que és això de Cugat.cat, que és la plataforma multimèdia. Què en penses d'aquesta iniciativa? Ho pots dir lliurement, eh?
No, és fantàstic. Aviam, abans vull dir... l'etapa 1.0, la ràdio havia de competir amb les grans ràdios, no? I quan dic competir vull dir fins i tot en qualitat de so al dial, és a dir, depenia de com venien les ones des del repetidor que hi ha a la Floresta, l'havies de buscar, posar el rodet era molt diferent. Ara, estrictament en el camp de ràdio, tu si preprogrames Ràdio Sant Cugat, Cugat.cat en aquest cas, el teu cotxe o aquí quan et lleves i tot això, estàs en igualtat de condicions perquè ets un botó més del zapping. Però clar, la que entres en el tema d'internet, clar, és que pots posar favoritos, jo us tinc a favorits, saps? Uh-huh. Perquè vull saber què passa al meu poble. I aleshores tinc, doncs això, els principals diaris, els principals portals de notícies i cugat.cat, i esteu allà. Amb un pressupost que serà una mil·lèsima part del link que tinc al costat. I això és fantàstic. I que pugueu barrejar portal de notícies, ràdio i televisió, doncs està molt i molt bé. De fet, i no vull anar d'oracle, crec que era l'única sortida possible, perquè si no, doncs, una ràdio analògica ja no, una ràdio ja no, pot, ja no només pot ser analògica, ja ha de ser alguna cosa més. I aquí a Sant Cugat ho veu saber veure amb molta previsió, de seguida us veu transformar i ara esteu a la graella de sortida, a la graella de sortida, i corren 21 cotxes a la Fórmula 1. Evidentment al capdavant sempre hi ha els mateixos, però hi sou. Uh-huh. I és molt important ser-hi i acabar les carreres i córrer-les totes i ser-hi.
S'ha de dir, però, que a vegades, i això no, tampoc comencem aquest debat, masses carreres també pot ser un problema, no? En aquest sentit, segurament la ràdio ha perdut una mica de pistonada respecte a la que hi havia fa 10 anys i és una cosa
no,
que ara s'intenta...
Però s'ha de completar, s'ha de completar. Sí. Hi ha una cosa que s'ha acabat ja per sempre, que és, bueno, la gent gran, potser sí, que és que la gent gran té la ràdio analògica i té tot sintonitzat al mateix canal, i això és bo i dolent a la vegada. Bo, perquè fidelitza l'oient, o l'oient en aquest cas, en una sola emissora, i dolent perquè doncs, no es promou el canvi. Ara la gent, ja et dic, tant a les emissores a casa, a la del bany, també té 6 precanals sintonitzats, si vols, i al cotxe, i on vulguis. Això ha acabat. Això, la ràdio d'una sola emissora ha acabat. Vull dir, pots escoltar al matí una cosa, les hores en punt una altra, a la nit una altra, els esports m'interessa això, el futbol l'escolto per aquí, el magazín matinal l'escolto per allà, i també la informació de casa meva la puc escoltar en algun moment determinat.
Després de treballar aquí a Ràdio Sant Cugat vas anar a Catalunya Ràdio. De fet, com va ser la teva experiència?
Doncs una mica el mateix que aquí, a una escala una mica més gran. És a dir, tornar a començar, aquí ja pràcticament ho havíem fet tot, i aleshores et truquen de Catalunya Ràdio, doncs au, tornes a començar. Tornes a començar, ja et dic, amb el mapa, el zoom és una mica més gran. Però allà és on agraeixes haver passat, perquè et trobes amb gent que no ha passat per la ràdio local i francament es nota, però no ho dic com un en detriment dels meus companys que no hagin passat, al revés, ho dic com a lloança dels mitjans locals, perquè per sort hi ha moltes ràdios Sant Cugat a Catalunya i es nota de seguida qui hi ha passat i qui no, i et dona unes taules i una seguretat que et fa, per sort, no partir de zero, sinó que ja vas, i aleshores no tant en qualitat del producte, que després això es pot anar polint, sinó en la capacitat de fer-ho tot. Et diuen, has d'anar a no sé quin incendi, doncs hi vas. Has d'anar a no sé quina entrevista d'una roda de premsa de no sé quin polític, doncs hi vas. Has d'anar a rebre no sé qui a l'aeroport del Prat perquè s'ha quedat 30 dies penjat al K2 i l'has d'anar a rebre a veure si vol parlar, doncs hi vas. Per què? Perquè en petita escala aquí ja ho havies fet, ja havies anat a cobrir incendis, ja havies anat a rodes de premsa, havies passat nits electorals. Una nit electoral, val, si la passes a la seu d'un gran partit, home, impacta perquè són molts mitjans i tot això, però si ja n'has viscut una, ni que sigui a nivell local, ja saps el que és, aquell feeling, aquella adrenalina, aquell anar a buscar el candidat guanyador, el candidat perdedor. Tot això després es va acumulant, va fent pòsit, i això es nota al final, i ho agraeixes.
I com et va sortir o sigui, què et va sortir a Catalunya Ràdio? Per què et van trucar a tu específicament?
Doncs al principi de tot era, com sempre en aquests casos, és una substitució d'algú que hauria estar a punt de tenir un criu i fas una substitució de maternitat. Sí, perquè me'n recordo que el primer contracte de Catalunya Ràdio va ser de 6 mesos. El que passa que després vaig tenir sort i es van anar encadenant. I me'n recordo que al principi era treballar els caps de setmana, informatius. Després les nits, etcètera, etcètera. Que et dic, tornar a començar.
I més tard vas anar al 324, al 3CAT24.
Bueno, al 3CAT24 hi vaig escriure un blog, però no hi he treballat mai allà. Estava escrivint un blog compaginant la meva feina a Catalunya Ràdio. Els responsables del 3CAT24 van fer uns blogs de gent que treballava tant a TV3 com a Catalunya Ràdio i ens van cridar uns quants i a veure si volien col·laborar i evidentment, és el que us deia abans, ja no es pot quedar tot en només la ràdio. Van convocar a mi com podien haver convocat algun altre company, i mira, els hi va fer gràcia i vaig escriure. Sí, sí.
Doncs anem ja a una part que segurament estaves una mica tement o no, no ho sé, que és la teva feina amb el Manuel Fuentes, que és quan es va fer a càrrec ell del Matí de Catalunya Ràdio, tu vas ser assignat com a, doncs, com a coordinador del programa. Com va anar l'experiència, que sabem que al final no ha estat molt bo? Com va ser?
A veure, doncs tornem al principi. Mira, al final, per bo i per dolent, vaig acabar aprenent moltíssim, perquè era una cosa que no havia fet mai, el fet de portar el comandament de naus. Evidentment, qui és el màxim responsable és el director, que en aquest cas era el Manuel Fuentes, ho és encara, i aleshores la tasca era de coordinador, que és això, com si fos un vaixell, doncs estar a la sala de comandament, no? Va estar molt bé, perquè és un programa molt important, l'equip era meravellós, tothom estava molt pendent d'aquest canvi perquè venia una època a Catalunya Ràdio de canvis i el Manel va començar de zero. No aprofundiré en el que va passar al final, simplement per dir-ho d'una manera diplomàtica i occidental, doncs el Manel no ens vam entendre, és una persona amb la que és molt difícil treballar, em quedo aquí, i quan no estàs a gust treballant amb una persona només tens dues opcions: o tragues o te'n vas, i és el que vaig fer.
Molt difícil treballar a nivell de la direcció que ha de prendre el programa o la informació, o simplement una qüestió a nivell personal?
Sí, una qüestió a nivell personal. Aviam, tot influeix, però a nivell personal és una cosa molt difícil, i em quedaré aquí, pots fer-me les preguntes que vulguis, però no passaré d'aquí, perquè bueno, té altres implicacions, sobretot emocionals i personals, i no, no va funcionar, no va funcionar.
Més enllà de Manuel Fuentes, què en penses del rumb que ha pres Catalunya Ràdios últimament? Segurament també li han fitxat gran part dels seus conductors més coneguts, que han anat a la cadena on tu ara actualment estàs, que és a RAC1, però en general sembla que hi ha hagut una manca de reacció del que abans era la cadena líder de Catalunya, que ha perdut pistonada. Sembla que ho hagi anat negant més que no intentant posar-se al nivell. Què ha passat?
Hi ha mil factors. Aquesta és una reflexió, doncs, que ens fem contínuament a Catalunya Ràdio, no? I que ara, doncs, que he tastat el que passa, doncs, també és veritat que és una empresa pública, Catalunya Ràdio, i que la paguem amb els diners de tots, i clar, tu pots anar igualant ofertes a la gent fins a un punt. No t'hi pots deixar tot. Al cap i a la fi, una empresa privada com és RAC1 pot fer les seves apostes i es pot gastar els diners que vulgui, que si li surt bé, xapó, i si li surt malament, ha de respondre davant dels seus accionistes. Si a Catalunya Ràdio surt bé, xapó, i si surt malament, davant de qui has de respondre és davant del poble de Catalunya. És que és molt complicat. Aleshores, no és que hi hagi una mena de resignació, sinó potser sí que a la llarga pot haver donat aquesta imatge, sinó que doncs, la vida és així, l'economia de mercat és així, i s'han anat fent ofertes, i la gent, aviam, tampoc a ningú li han posat una pistola al pit, és a dir, Jordi Basté, Toni Clapés, no han marxat amb una pistola al pit.
Però sí que dona la sensació que segurament hi havia un descontentament previ, i que després va venir el seu fitxatge, més que no pas que li vingués l'oferta milionària, que potser també hi ha estat, això no...
Mira, tornem a l'inici de la conversa. Quan us deia que Cugat.cat s'ha sabut quan deia que Cugat.cat s'ha sabut modernitzar, jo crec que el ser una ràdio petita també la fa una ràdio més àgil. Vosaltres us poden canviar de director i de caps en qüestió d'una setmana, 15 dies, no?
Ha passat ara mateix.
Ha passat ara mateix.
Sí.
Allà és molt complicat moure tot, per lo bo i per lo dolent. I aleshores, quan els canvis venen tan ràpid i ve tot el tsunami digital i ve tot el tsunami dels mitjans de comunicació socials i les xarxes i tot això, clar, moure tot aquest transatlàntic i variar el rumb requereix temps. S'està fent. Ara, potser no a una velocitat a la que el RAC1 potser sí que ha sabut anar, perquè també és molt més petit. Penseu que els serveis informatius de RAC1, la gent que hi treballa, i cap físicament en el que a Catalunya Ràdio ocupen dues seccions, societat i economia, per exemple, no? Clar, moure un transatlàntic molt ràpid, si us feu la idea, si us imagineu un transatlàntic virant molt ràpid, què passa amb la gent que hi ha dins? Doncs que no pots girar a segons quina velocitat, perquè la gent de dins cau, i tampoc volem que vagin caient i que hi hagin ferides, no? Els iots són molt més lleugers, són molt més vulnerables també, però són més àgils, i doncs tot això, doncs, a la postre es nota. Qui no en tenia prou amb la velocitat d'aquest transatlàntic, doncs va saltar del vaixell.
Motius polítics potser també, recordem la marxa d'Antoni Bassas. En aquell moment ell mateix, quan es va acomiadar, va venir a implicar que segurament més que l'haguessin fet fora no hi va haver un interès especial motivat políticament per no renovar-lo. Com a persona que has estat a la casa, això, has tingut aquesta sensació que hi ha hagut un canvi polític en la manera com es concebia?
Aviam, potser no han ajudat certes... Tothom té el cap lo de la famosa crosta. Bé, doncs això no ha ajudat. O sigui, que hi hagi un diputat del partit al govern en aquella ocasió, que era el Joan Ferran, que era, és un diputat del PSC, en un moment en què governa el PSC, i diu que la crosta nacionalista s'ha d'arrencar, doncs això no ajuda. Francament, no ajuda. Li va fer un molt flac favor. Jo sé que Catalunya Ràdio, en tant que durant molt de temps la ràdio líder de Catalunya, és un bombó polític, també és un bombó empresarial. Ja, la publicitat també va als llocs que va. Tota ràdio que té influència és un bombó. Què passa? Que recull, doncs, la controla l'empresa, i Catalunya Ràdio qui la controla? El Parlament. Doncs com més control tinguis, més capacitat d'influència. És la joia de la corona, juntament amb TV3, no?
Doncs, l'has notat, aquest control polític?
Si t'haig de ser sincer, a mi mai ningú m'ha dit com haig d'escriure les coses. I vaig començar en època de Jordi Pujol. Imagina't si... Ni en època de Jordi Pujol ningú em va dir com havia d'escriure, ni en època de Pasqual Maragall ningú em va dir com havia d'escriure, ni en època de José Montilla ningú m'havia de dir com havia d'escriure, ni ara en època d'Artur Mas ningú em va dir què havia d'escriure. Sí que és veritat que ets conscient d'on treballes i qui hi ha en cada moment. No vol dir que hi hagi autocensura. Vosaltres escrivint notícies, segons quines coses, ja no les posareu, perquè sabeu quin pas hi dona. A RAC1 passa el mateix, a la CNN passa el mateix, a Antena 3 passa el mateix. Tothom sap on treballa. Ara, jo en tots aquests anys he treballat amb una llibertat absoluta. Suposo que les punyalades anaven per dalt. Suposo que jo no les he vist, però les pressions venen de totes parts. Trucades sí que n'he vist i n'he patit, però de tot l'arc parlamentari. Deia que és la joia de la corona, és el bombó. Et truquen tots els partits polítics perquè volen que hay de lo mío. Tots els partits polítics, tots els governs, tots els partits de l'oposició. Jo també ho faria si fos la meva feina. Jo també creuria que aquell missatge que he donat no està prou reforçat, no està prou dit, no està prou ben dit. Moltes vegades el problema és del polític, eh?
Sí.
Els periodistes tampoc estem nets de culpa, però és normal, com també truquen les empreses, eh? Aquí sembla que només parlem de pressions polítiques, també truquen les empreses, truquen els bancs, per sort truquen. El problema és quan ningú truca.
I després d'aquesta etapa a Catalunya Ràdio, ara has fet el salt, com hem dit abans, a la sotsdirecció del món RAC1. Què t'ha tret del projecte?
Aire fresc, però no tant el programa en si, que també, evidentment, sinó que, ja et dic, doncs, portava 12 anys a Catalunya Ràdio, se m'ha presentat aquesta oportunitat i he fet un... I per què no? I és treballar en una empresa nova, amb companys nous, amb un cap nou, i mira, sóc tastaulletes de professió i m'agrada anar picotant d'aquí i d'allà i tot això, i mira, ara m'ha tret això. Sé que és un salt perquè porta unes implicacions emocionals, són 12 anys treballant a la mateixa ràdio, però trobo que si no ho faig ara, no sé quan ho faré, si és que se'm tornés a presentar aquesta oportunitat. Aleshores, com que no vull provar si se'm tornaria a presentar o no, ho provo ara.
I de fet comparteixes el càrrec amb Xavi Pérez. Què tal com a company?
Mira, en l'estatge de pretemporada que hem fet, doncs molt bé, què voleu que us digui de Xavi? És una bellíssima persona, és un encant, és una persona que no mira el rellotge treballant, és una persona que té el programa i el país al cap, que sap tractar molt bé la gent i que jo crec que és un dels valors de RAC1, sense cap mena de dubte.
RAC1 té el país al cap en general, et sembla?
Ho procura, jo crec que sí, ho procura. Sí, aviam, és una ràdio netament catalana, és una ràdio feta en català, i que sí, és una ràdio generalista en el sentit bo del terme. Vull dir que és molt sensible a moltes qüestions i, evidentment, també el país i el territori.
Doncs, Jofre Llombart, moltes gràcies per acompanyar-nos. Tenia una última curiositat abans de deixar-te marxar, que no sé si sabràs, perquè, com dius, només has fet un estatge de pretemporada al món en RAC1, però teníem la curiositat aquí, jo i en Pau Espart, que és el nostre analista de mitjans, de què fa en Jordi Basté al matí quan hi ha un moment que deixa d'aparèixer en antena. És a dir, ell saluda al matí, deixa d'aparèixer i després torna. Tu tens informació sobre què està fent?
Sí, tinc informació, a més, informació privilegiada com a espia de tots dos bàndols. Sé el que fan els directors dels magazins matinals quan saluden i després desapareixen, tant Manuel Fuentes com Jordi Basté, com suposo que a nivell espanyol ho deu fer el Franzino. Hi ha una cosa que es diu EGM, que com més hores fas i més hores acumules i més hores pots dir que fas aquest programa, més ben repercutit. Aleshores fas 6 hores d'audiència, vinga, per xulos nosaltres, de 6 del matí a 12 del migdia. Molt bé. Evidentment, el programa que ocupa 6 hores vol dir que ocupa una quarta part del dia de tota la cadena. Evidentment, això és inabastable, sobretot si t'has de preparar les 4 últimes, no? Doncs què fan tots ells? Doncs saluden i acaben de preparar el que tenen per oferir a l'hora de més audiència, que és a partir de les 8 del matí, de 7:45. Normalment, en el cas del Jordi, doncs s'acaba de preparar el seu famós davantal de les 8 del